Marta Arroyo, com estàs?
Bon dia, molt
bé. Què tal l'estiu?
Molt bé.
Sempre es posa bé l'estiu, eh? L'agost.
Sempre.
Estem a les portes de setembre. Ahir en parlàvem, eh? És una època de començar projectes i som un país d'emprenedors i segur que molts us heu aventurat a fer una empresa, o molts penseu fer-ho, o molts teniu idees al cap. Com que saben que no és fàcil, avui l'hem demanat a la Marta Arroyo Espinet que torni a venir. La Marta és economista, és publicista, de fet ella té una consultoria, Mosaic in Comunicació, que es dedica bàsicament a això: assessorar emprenedors, petites i mitjanes empreses, el que sempre diem les pímecs, que al final formen el teixit de Catalunya, i a convèncer-los. Ella fa això. A veure, de fet, no ens ve a vendre el seu producte, sinó que el que li demanem és que ens ajudi a que tothom compri productes d'aquests, no? A convèncer-los de la importància de la publicitat, de la comunicació, del posicionament a les xarxes, de la necessitat de tenir una marca. De fet, amb ella hi parlàvem a finals de juliol i al final la gran conclusió va ser que qualsevol empresa, sigui gran, sigui petita, sigui un autònom, una marca sempre pot ajudar a resoldre moltes situacions i a créixer molt més ràpid, no?
No és que pugui ajudar, sinó que és imprescindible una marca. Pels petits, pels grans, pels mitjans, per les empreses de servei, pels petits comerços, una marca és bàsica.
Clar, ens va quedar moltes consultes l'altre dia, per exemple, el tema del petit comerç, no? Si ens hem de convèncer que necessitem una marca més enllà de forn, de pa del barri o del que sigui, no? D'aquell nom de la família, d'allò que no té logotip, al final necessitem que visualment ens puguin identificar molt bé.
Sí, més els petits comerços que solen estar doncs, a territoris petits, és a dir, en un barri, en un poble, en un barri, pots trobar al meu barri, potser hi ha 5, 7, 10 perruqueries, perdó. Aleshores, per què haig d'anar a una perruqueria i no en una altra? Més enllà del servei, donem per fet que la perruqueria talla bé els cabells, si talla malament els cabells, malament raia, i que més en un moment de crisi com el que estem vivint, tampoc serà molt cara, perquè el preu ja no diferencia, també. És a dir, en un moment com el que estem vivint, si et diferencies pel preu, tens un problema perquè vindrà algú a preus més barats i et rebentarà. Aleshores, com, per exemple, una perruqueria es pot diferenciar? Doncs, a més de pentinant, per dir alguna cosa, maquillant. Et pentinen i, a més, aquell dia surts maquillada i surts perfecta. O que hi puguis anar amb els teus fills i et guardin, entre cometes, els nens mentre et pentinen. O jo que tot el dia estic amb el mòbil, amb l'ordinador, no sé què...
Que te'l deixin carregar.
Que me'l deixin carregar i que hi hagi wifi, perquè, clar, si no em carrego el 3G amb el fong, amb res. Aleshores, intentar trobar serveis que tu et satisfaguin.
Aquest és un
debat,
això de les xarxes de wifi, inclús el mateix carregador, és un debat apassionant, perquè
sí.
Encara costa, eh? Encara costa. Per què es dona prioritats a altres aspectes i a vegades el tema de la marca queda... Ja ho anirem fent, no?
Jo crec per desconeixement i perquè s'ha donat el cas de que les marques, històricament, ha estat patrimoni de les grans empreses, i això és mentida, i això és una cosa que hem d'anar trencant, i una miqueta les consultories petitones com jo intentem trencar aquest mite i aquest tabú. Igual que per fer publicitat no has d'anar amb una gran empresa, amb una gran multinacional, perquè publicitat en podem fer o podem oferir als petits igual que als grans, si ets petit també n'has de fer, és a dir, una peixateria també es pot publicitar, o un taller de cotxes, no has de ser una gran marca que vagi als grans mitjans i que compri un pla de mitjans enorme per fer publicitat.
Som emprenedors, voleu ser 902-477-100. Ara anem a saludar l'Albert de l'Illa. Una pregunta més. Quins són els grans errors que solen cometre els emprenedors o les petites empreses quan afronten tot aquest debat?
Doncs hi ha un error molt, molt important per mi, que és que confonen l'informar amb el comunicar. Això ja em sembla que en vam parlar l'altre dia. O sigui, comunicar és una cosa i informar és una altra. I parlo amb un gran comunicador, amb el qual va dient que sí. Comunicar és crear empatia.
Sí, de la mateixa manera com propaganda i publicitat electoral, és totalment diferent.
Aquesta també és bona, aquesta en podríem parlar també largo i tendido, i a més ara que s'acosten les eleccions i demés. Però quina diferència hi ha entre comunicar i informar? Informar és donar tota una sèrie de missatges sense, entre cometes, esperar que el teu interlocutor et contesti o et digui res, tu informes, doncs aquest comerç està obert a tal hora, aquest és el preu, aquestes són les característiques, però comunicar és intentar crear empatia amb el teu consumidor, amb el teu usuari. No és el mateix dir demà dimarts tancarem, que tu passes per la botiga i dius, ostres, està tancat aquest, vaja, no? Que dir, demà, dimarts, tancarem per inventari, però potser obrirem, m'ho invento, dissabte a la tarda. Dius, ah, tanquen per inventari, t'estan comunicant alguna cosa i a més t'estan donant una altra opció que dius, torna dissabte, per dir alguna cosa, perquè igual en un comerç això no és ben bé això, però ja ens entenem, no? O omplir, per exemple, anuncis de premsa a diaris locals, ja no parlo de diaris de grans tirades, però diaris locals, i posar totes les característiques del producte. I una, i dos, i tres, i quatre, i llegeixes allà i dius, bueno, però jo per què haig de comprar això? Quin és el missatge clau? Què transmet això? Què és el més important? No? Què fa que jo triï aquest o triï l'altre? I aquest per mi és el gran error sobretot dels més petits, però segurament per desconeixement, amb la qual s'ha de fer molta didàctica. Explicar-los molt bé el per què el màrqueting i la publicitat i la comunicació és tan important o més pels petits que pels grans.
Aquí hi ha un exemple molt clar, que és que en ràdio un anunci sol durar 20 segons.
Exacte.
I en 20 segons tenim molt temps de comunicar moltes coses. És car invertir en publicitat?
Depèn. Depèn d'on inverteixis. Si inverteixes malament, és car, perquè llavors no és una inversió, sinó que és una despesa. Però si tu inverteixes bé en publicitat segons els teus objectius de comunicació, segons la teva estratègia de comunicació i els teus objectius de comunicació, aleshores ho veuràs tu mateix, o ho veurà l'empresa mateixa, que anirà veient el seu retorn a la inversió. És a dir, si tu fas una campanya a xarxes socials i els teus objectius són, per dir alguna cosa, a Facebook, guanyar seguidors o a Twitter, guanyar mencions, tu mateix veuràs el teu retorn a la inversió. Si ho fas bé, no és car, al contrari.
Hi ha consultes que són interessantíssimes. Comencem a l'Ella. Albert, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Endavant, sisplau.
No, jo volia fer un preàmbul. Bueno, en primer lloc, totalment d'acord amb el que comenta la companya, no? Perquè jo no tinc coneixements de màrqueting, però sí que estic totalment d'acord amb el que ha comentat. Jo treballo en una editorial jurídica, que és centenària. Es pot dir el nom o no?
Sí, endavant.
Bueno, és Aranzadi, que dintre del món legal o jurídic té un prestigi enorme. I jo el que comento moltes vegades és que la marca a mi em facilita molt, però també és qüestió nostra, diguem-ne, quan parlo nostra vull dir tant de tots els membres de l'editorial, siguin comercials, siguin redactors, siguin el que siguin, o investigadors, que és responsabilitat nostra perpetuar aquest prestigi. Aquest posicionament de marca, des del meu punt de vista, en el màrqueting s'ha de traduir amb el que ell estava comentant, que nosaltres ho diem, en transmetre beneficis, és a dir, comunicar benefici, no característica. Perquè jo crec que el bo és parlar de benefici, perquè un client o un usuari que puguem tenir nosaltres no li interessa saber quants números de sentències tenim del Tribunal Suprem ni dels TCJ, ni etc. Sí. Sinó el que li interessa és que el que a ell li preocupa, el seu assumpte, ho pugui trobar. Val? És a dir, el que vull dir és que és responsabilitat nostra de perpetuar aquesta marca. La marca pot fer moltes campanyes de màrqueting, però si de darrere no hi ha res, no hi ha res. M'explico?
Això és evident.
Sí, però moltes vegades veus, i t'ho dic perquè parlo amb coneixement de causa...
Que hi ha moltes empreses que venen fum, no?
Venen fum, això mateix. I venen... Mira, no vull carregar-me ningú, ni molt menys, no? Però jo tinc casos de gent que em diu, no, és que teniu el mateix número de sentències, per exemple, eh? Jo dedico a una base de dades que és de sentències. I et diuen, no, però és que també la trobo, ja, però és que el problema no és trobar-la. El problema és veure com està treballada, veure com està elaborada, com està interrelacionada amb altres sentències, altres àmbits, etc. No? El que vull dir és que el valor afegit que hi ha, que hi donem, sigui en el moment de la comercialització, sigui en el moment de la producció, jo crec que és el factor diferencial. I això el client, al final, ho valora pel benefici que té, pel retorn, pel que comentava l'experta, que jo crec que ha encertat amb el clau. Una cosa és comunicar i una altra cosa és publicitar. O donar-ho a conèixer, no?
Informar.
Marta Arroyo.
Informar, això mateix. Perfecte. Disculpa, és que jo no tinc aquest argot de màrqueting, m'agradaria, però no el tinc.
Bueno,
però jo
crec que és molt important. Cada qual ho seu.
I tots els processos, tots els components, o totes les persones que estan vinculades a aquesta marca, tenen una responsabilitat afegida de mantenir aquest lideratge, o de mantenir aquesta marca amb aquest posicionament.
En línia això que dius, sí, totalment d'acord. Realment jo sempre ho dic, no? En claus de màrqueting és molt més interessant parlar en clau de benefici que en clau de característica de producte. Això et dono totalment la raó. És a dir, no transmetre lo guapo que sóc o lo bé que ho faig, sinó què et faig bé a tu. És a dir, què obtindràs si jo et compro a tu i no compro la teva competència? I això és importantíssim. Per exemple, si tornem al petit comerç o als emprenedors, el cas d'una peixateria, jo sempre tinc ganes de treballar per una peixateria per oferir-li un eslògan o un claim, no? És a dir, tu vas a la
peixateria... Què és un claim?
Un claim és un eslògan, és el teu missatge clau, és a dir, en què ets millor i amb què et diferències de la teva competència, dir-ho d'una forma notòria i creativa. El famós Nokia, Connecting People, o...
El racó tot som 1.
O el racó tot som 1, exacte. Però imagineu-vos una peixateria que et prepara el peix, te'l talla, treu les espines, te'l neteja, no? Aquelles coses que costen del peix, no? Quan vas a comprar més, dius, ai, si me'l tallen i me'l preparen, molt millor. Doncs un claim d'una peixateria Armenteres o peixateria Rollo...
No serà el cas.
Peix a punt de menjar, no? O si tu dius peix a punt de menjar...
No, és claríssim.
És que és claríssim, no? I a més és d'una forma creativa i una forma notòria. És a dir, a punt de menjar t'està donant un benefici claríssim. No, no l'hauré de netejar, les mans no faran pudor de peix, em trauran les espines, pels nens serà molt més fàcil. Peix a punt de menjar és un eslògan boníssim per una peixateria.
Albert, paciència, en el teu camp. Ens fas molta enveja. Va, enveja no, 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 cap, però t'admirem molt.
Escolta'm, li puc fer una pregunta a l'Albert?
Sí, clar.
Quin és el teu posicionament? Quin seria, amb una frase, el posicionament d'Aranzadi? Aranzadi, oi, és la teva empresa?
Número 1, sí, número 1.
Número 1, perfecte.
Número 1.
En clau de lideratge, sí senyor.
De llarg. Tenim un mercat molt consolidat i...
Molt bé.
102 anys d'història. I a part de que formem part d'un grup internacional, que és Thomson Reuters, l'agència Reuters d'informació, val? Uh-huh. Thomson Reuters, el que ens dota és la part tecnològica, la part del coneixement, és a dir, tota la part de valor afegit, diguem-ne, en l'àmbit... En l'àmbit legal, val? És Aranzadi, que és aquesta editorial de Pamplona, que és centenària. I l'avantatge que tenim és que tenim una tecnologia que ens acompanya des del meu punt de vista espectacular. Des del meu punt de vista.
Albert, gràcies.
Gràcies per tot i no volia ser un públic reportatge.
No, no passa res.
La
responsabilitat, per mi és bàsic, la responsabilitat de tots els membres de l'organització que porten la marca. Així de clar,
jo també sóc dels que defenso el treball en equip, veus?
Ah, això mateix.
Albert, que vagi bé, gràcies.
És important. La coma ben posada amb una anàlisi, com el anar a veure amb un client amb formes incorrectes, m'explico?
Uh-huh. Totalment.
És tan fàcil com això.
Que vagi bé.
Gràcies per
mira, la Sònia, llàstima que no digui el seu cognom, perquè la consulta és molt bona. Diu, dubto entre posar els meus cognoms a l'empresa o triar un nom que defineixi de què va. Què és millor? No ens diu tampoc quina és, eh?
Clar, si no sabem de què va l'empresa ni què és, això és molt personal, perquè, per exemple, jo quan vaig crear la meva empresa fa 4 anys, també pensava Marta Rollo Espinet, Marta Rollo, i de cop vaig dir Mosaic en Comunicació i Marta Rollo darrere. Això és molt personal, perquè, en definitiva... Jo promociono la meva marca, que és Mosaiking, però hi ha la Marta Rollo darrere, amb la qual cosa tot va a cavall. Això és personal. Si tu vols publicitar el teu nom i et fa il·lusió o vols tenir una marca darrere, però sempre dir, quan tinguis una marca darrere, si ets petitó o estàs sol, qui va darrere aquesta marca? És important per donar-li aquesta experiència, aquest valor afegit.
La Georgina, he heretat una petita empresa familiar de cordes per embarcacions. El meu pare, que l'ha portat tota la vida, m'aconsella que mantingui el nom, però és que a mi no m'agrada gens i m'agradaria renovar-la. Què faig?
Home, no ho sé. Això és molt personal. Si no t'agrada el nom perquè no t'agrada, doncs canvia'l. Si, una cosa si no funciona el nom.
Però si tens valor al teu nom...
Clar, si el teu nom funciona i no t'agrada però funciona, a veure, prima més que et segueixi funcionant i que tothom la coneixi que no canviar-la i començar de zero i haver de tornar a invertir. Si és del teu pare, entenc que aquesta empresa durà tenir uns anyets, doncs tornar a invertir en tot aquest temps, tot això ho hauràs perdut. És personal també això.
Joan Carles de Mataró, tinc una empresa amb un soci però no ens entenem i ens volem separar. De cara al nom de l'empresa, què és millor, que em posi pel meu compte amb un nom nou o que intenti lluitar per mantenir el nom?
El mateix
que abans. Estem exactament el mateix. Mira, perruqueries, la Marta. Tinc una perruqueria, però voldria ampliar el negoci fent ungles. Quina és la millor manera d'anunciar-ho a les clientes?
Doncs perruqueria més estètica, doncs que amplies els serveis. És així, perquè això sí que realment la comunicació no va només de valor afegit, sinó de que amplies els serveis. Doncs si tu, a més, fas manicura o fas maquillatges o fas altres coses, sí, senzillament ho has de dir. Igual, per promocionar-ho, doncs dir, amb un tall de cabell t'oferim una manicura doncs, a meitat de preu o gratuïta o el que sigui per donar a provar aquest nou servei.
Un altre debat que ens proposa en Joan d'Igualada. Els noms de les empreses en anglès o en català? Tu el tens en anglès, el mosaicing.
Sí, jo el tinc en anglès perquè quan vaig crear el nom... Mosaicing vol dir que fem el mosaic, la composició, per fer tota la campanya de comunicació, no? Les diferents peces o els diferents aspectes que ha de tenir una marca. I la veritat és que em volia dir mosaic en català, però estava agafat. I llavors un dia a casa, perquè a casa opinem tots, estàvem sopant amb els nens i tot, i va sortir mosaicing. I ho vaig buscar, estava al llibre i ho vaig registrar. També és molt personal, és a dir, en el meu món, en el món de la publicitat i del màrqueting, els anglicismes es porten molt, amb la qual per mi no és un problema dir-me mosaicing. Llavors, en anglès o en català, de quin sector era? Ho posa o no?
No, no posa.
Doncs depèn del teu sector, depèn del que venguis. Potser si ets un comerç de barri, que vas molt de tu a tu, potser posa't el nom en català.
Rosa, estic preocupada perquè en breu obriré un negoci molt semblant al meu, el mateix carrer. M'he de preocupar per això. Com puc fer que no em robi la clientela?
Diferenciant-te. Aquí sí que és un cas, diferenciant-te. I fidelitzant els teus clients. Si tu ja portes un temps i manes, entre cometes, en aquell carrer, en aquell negoci, fidelitza. És a dir, no permetis que marxin. I si ho fas bé i realment és així, creu-t'ho. Això també és molt important. Quan ho fem bé, ens ho hem de creure que ho fem bé. Perquè si no ens ho creiem malament, ho comunicarem. Aleshores, fidelitza. Queda-te'ls tu, o sigui, no permetis que te'ls prenguin.
Un tema que vam tocar fa un mes, Marta, que és tot el tema dels bars, que n'hi ha tants que al final necessites posicionar-te bé, eh? Mm. Diu, vull obrir un bar, però no sé com s'aconsegueix tenir la clientela adequada. Vam parlar molt de les xarxes socials i de... Per què ens pot interessar o no tenir un perfil a Facebook a nom del bar, a Twitter, tota aquesta història. I a més ell fa una altra consulta, en Salva diu, com puc evitar que el bar... hi entri gent que no m'interessa.
Ostres.
Això és la consulta al revés.
Això és una Lourdes. Això ja... A veure, com pots fer un bar? Primer fes-ho bé. O sigui, clar, la publicitat tampoc és màgia, eh? Ojo, la publicitat del màrqueting i la comunicació no és Lourdes. És a dir, primer fes-ho bé, posiciona't bé, defineix molt bé el teu producte, diferencia't de la competència en quant a producte, i després comunica-ho. Una bona eina, el que deia el Jordi, el que parlàvem fa un mes, doncs, home, si, per exemple, doncs, fas uns menús a bon preu, boníssims, i cada dia fas un menú diferent, doncs fes-te un perfil de Facebook i cada dia publica el menú. O si vols fidelitzar els clients, fes una targeta que, no sé, 5 menús i el 6è menú de franc, o regala el cafè, o agafa base de dades i apunta l'aniversari dels clients i per cada aniversari convida-la no sé què. És a dir, idees n'hi ha moltes. Però clar, vull dir, ja et dic, obro un bar, que puc fer perquè els que no m'interessin no entrin? Home, no ho sé, jo no tinc la clau màgica.
Mira la Josefina de Caldes. Tenim un perfil de Facebook de la carnisseria i les meves nebodes diuen que les fotos no estan a l'alçada, però mira, preus de fotògrafs professionals i són molt cars. No puc mantenir les fotos casolanes? Aquest és un dels debats,
però no. Realment, quan vens menjar, imprescindible tenir unes fotos de primera.
Que siguin
bones. Si estàs venent carn, home, les fotos han de ser impressionants, que vulguis aquell bistec, aquell filet o aquell peu de porc. Aleshores, no pots contractar un fotògraf professional, ho entenc, són cars, però agafa't un mòbil.
Aquell secret d'agafar la carn i pintar-la una mica, que
però...
és el que fan tots els programes
sí,
de televisió.
Però avui dia, amb un smartphone una miqueta bo, pots fer unes fotos xulíssimes. Et fas el que en diem, un atrezzo, un decorat, i pots fer-te unes fotos. Jo treballo per una cuinera i li hem fet les fotos nosaltres amb el meu iPhone. Ja sé que queda fatal dir-ho, però és així. I jo no sóc expert en fotos. O sigui, ho hem fet amb una dissenyadora, però hem fet les fotos i després es poden retocar en Photoshop i coses d'aquestes, però te les pots fer tu o algú del teu entorn. I realment, superimportantíssim, amb una empresa de menjar que vengui a menjar, les fotos són... És el primer, perquè és el que tu poses a la boca i el que menjaràs. Si tu entres a la web i veus aquelles fotos i dius, això ho haig d'anar a comprar, no ho faràs.
3 minuts per 2:15, intentarem acabar amb 3 minuts. Anem a Anglesola, Jaume, bon dia.
Sí, bon dia.
Bon dia, quin negoci tens tu?
Perdó?
Quin negoci tens tu?
Bé, nosaltres tenim un negoci, fabriquem material per a granja.
Material per?
Material per granges.
Material per granges, va.
Sí. Quin tipus, producte... perdona, quin tipus de material?
Menjadors, abonadors... tot el que entra en una granja.
Val, per animals, endavant.
Sí, granges avícoles i porcí. Aleshores, fem un producte que fa molt poca gent, és exclusiu, gairebé, i fa temps que busquem un ganxo per aquest producte, no? Busquem un eslògan o un algú,
Clar, això és molt, molt especialitzat.
És molt específic. Sí, però per molt específic que sigui, jo també sóc de les que abogo, no em surt la paraula, perquè tothom...
Aposto, perdona, exacte,
perquè tothom ha de fer publicitat. O sigui, durant molts anys, quan estava a la gran empresa, vaig treballar per productes industrials, però productes industrials de dir, mare meva, i això ets de vendre...
Que són molt específics.
Són superespecífics. No tant pel producte, que també, sinó també per qui va dirigit. O sigui, clar, quin és el vostre públic objectiu, Jordi?
Jaume.
Quin és el vostre públic objectiu? És a dir, a qui veneu?
Als pagesos.
A grangers, sí, pagesos, i a industrials. En aquest producte venem industrials. I hi ha altra gent que també fabriquen coses per la ramaderia i també els hi venem aquest producte.
O sigui, el gran tema és com maximitzar el boca-orella tota la vida.
Això mateix. És una espiral... És una espiral que fa el transport molt tenso.
Clar. Aquí també hauríeu de veure realment quin és el vostre valor afegit, que entenc que diferencial alhora, i intentar-lo comunicar d'una forma notòria. Potser, no ho sé, donant-ho a provar en els pagesos. No sé si els vostres productes es poden provar i realment si funciona, doncs el boca-orella, que com deia l'Armenteres, és un dels canals de comunicació més clàssic i que millor funciona pels grans i pels petits, perquè si a un li va bé et recomanarà i etcètera.
Però perquè... Això és molt bo.
Perdó?
L'empresa ja té 52 anys. Aquest producte deu fer 10 o 12 anys que ho fem. Vull dir que nosaltres ja ens coneix, som coneguts al mercat, no?
Home, doncs llavors no us queixareu. Aquí el tema és una mica més, ja està. Professionalitat i tirar endavant.
Molt bé.
Jaume, salut, que vagi bé, Anglesola. A vostè, mira, Marta, l'Antoni Vidal ens diu: quins consells de marca ens pots oferir als petits artesans que volem que ens coneguin més enllà del nostre cercle? El petit artesà
és encara més petit que el petit comerç, diguem-ne, no? El petit artesà. Doncs realment, el petit artesà, suposo que a nivell professional realment fas una cosa molt, molt pròpia i molt teva i molt ben feta, doncs promocionar això front al gran producte, doncs, més mecanitzat, més industrialitzat, que no té tanta cura, que no és tant de tu a tu. Llavors realment donar-li valor al manufacturat avui en dia front, doncs, tots els productes més industrials.
I una última consulta, que és doble. D'entrada, Carles de Sants, de Barcelona, em vaig gastar molts diners en pagar un dissenyador perquè em fes una pàgina web i resulta que ara tothom diu que es veu molt antiga. Hi ha moltes estafes en aquest sentit, oi?
Moltes. En pàgines webs i en logotips, per exemple, i en campanyes. No? A vegades tothom es creu capaç de... Tothom fa webs, tothom té una amiga que fa webs, un veí que fa logos. Jo vaig escriure inclús un article al meu cosí fa logos, que està penjat del meu blog, que realment tothom es veu capaç, no?, de fer una pàgina web. Perquè, clar, com que tu et compres un WordPress i comences allà i vas fent els teus pinitos, sí. O sigui, l'eina, entre cometes, és fàcil, però fer una web no vol dir baixar-te un WordPress, descarregar-te una plantilla i començar allà a escriure coses, perquè tornem amb l'error del qual he parlat fa una estona, informar o comunicar. Tu per fer una pàgina web necessites la mateixa estratègia de comunicació que per fer un spot, o per fer una falca de ràdio, o per fer un anunci de premsa. Què vols dir? Quin és el teu missatge clau a comunicar? Com et vols diferenciar de la competència? Un cop tinguis això clar, llavors quins apartats? És a dir, què ofereixes, els teus serveis, la teva experiència, quin és l'objectiu de la teva web? Vols tràfic per ensenyar un producte? Vols vendre? Què vols aconseguir? O sigui, necessites una estratègia. I quan tens l'estratègia clara, llavors truca al dissenyador. El dissenyador et posarà un disseny, parlarem d'un concepte creatiu, t'ho posarà bonic, atractiu, que t'entri pels ulls. I un cop tens això creat, truca al programador, però no abans, perquè és que a mi m'ha passat. Aquesta consulta d'aquest noi, a mi m'han vingut clients i diuen: ostres, mira quina web, i a més la va fer fa 3 o 4 anys, quan les webs valien molts diners, m'han cascat 6.000 o 7.000 euros i no funciona. I clar, tu mires aquella web i dius: ostres, no hi ha dret. O sigui que realment, tot i que també ara, com que hi ha dissenyadors que dominen molt tot el tema online, ja hi ha dissenyadors que fan webs i les fan molt bé. O sigui que no tothom que fa webs les fa malament, en absolut. Però realment tingues molt clar qui truques per fer la teva web. És a dir, zapatero a tus zapatos. Una web no l'ha de fer un programador. Un programa programarà la web, però no la farà. La web l'ha de fer el publicista o el dissenyador.
De fet, la Marta Roy té un decàleg sensacional per poder tirar una empresa endavant des de zero, i el deixarem per un altre dia. Una última història sobre les webs. Tan important és tenir una bona web com saber-la posicionar.
Totalment. Totalment, perquè si tu tens una... La teva web és el teu aparador, no? És el teu aparador de cara al teu mercat. Si tu tens una web mal posicionada, malament. Posicionar què vol dir? Doncs, per exemple, estar molt ben situada pel buscador número 1, que és Google. I com es fa això? Largo y tendido, però, per exemple, pues, posar molt bé les teves paraules claus, que són les paraules que a tu et fan que siguis diferent, que siguis únic, que siguis diferencial.
Sí, però això val calés, també, eh?
Això val calés, sí, però a poc a poc, això val calés si t'ho fan... Sí, val calés si t'ho posicionen d'una manera molt, molt estratègica. Però tu si la fas de base, és a dir, jo, per exemple, a Mosaic in Comunicació, si jo em faig la meva web, pues, què faré? Comunicació, branding, marca, Sarrià, perquè jo estic al barri de Sarrià de Barcelona, llavors a mi m'interessa que quan algú posi publicitat a Sarrià, doncs jo tiri cap amunt. Llavors, realment, és de les coses bàsiques. Després, quan tu publiques a la teva web, tenir un apartat que sigui un blog, perquè el blog el que fa és posicionar-te. Google valora molt més l'escriptura normal que no amb imatges. És a dir, la imatge, Google no te l'agafa perquè és una foto. És a dir, si tu penges una imatge o una foto però que no sigui escriptura, Google no te la identifica, amb la qual és molt important tenir un blog i anar-li donant vidilla, doncs, cada setmana o cada 15 dies o cada 3 setmanes. Però això també fa que et posicioni. Jo no sóc experta en posicionament, però realment a nivell estratègic sí que has de tenir les coses ben clares, les bàsiques, perquè a l'hora de fer una web també és molt important, com tu bé dius, el posicionament.
Marta, gràcies i fins aviat, eh?